Avui coneixem el nom de tres sabadellencs que van viure l'horror nazi. Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Aleix Graell.
L'Arxiu Històric de Sabadell i el Museu d'Història han permès descobrir el nom de tres deportats més als camps del Tercer Reich. Es tracta de José García Campillo, Pere Sabater Carbonell i Josep Vallaveres Macià. Genís Ribé és tècnic de l'arxiu.
Sobretot gràcies a la recerca que s'ha pogut dur a terme en els arxius alemanys d'Arlsen, que ara es troben en línia i que en aquests darrers dos anys s'han pogut analitzar profundament, veure la documentació i localitzar-ne referències de tres casos, que són el José García Campillo, el Pere Sabater Carbonell i el Josep Valldeperes Macià, que o bé per naixement o bé per residència, com us explicava anteriorment, tenien relació amb Sabadell en aquest període.
Avui, 27 de gener, es commemora l'alliberament del camp d'Auschwitz, dia internacional també en memòria de les víctimes de l'Holocaust. A les 6 s'ha celebrat un acte en record a les víctimes.
Un riu que històricament a la ciutat hi hem viscut d'esquena, evidentment per un tema físic, però també per un tema conceptual, és a dir, el que passava al riu la ciutat no ho volia veure, no? Que era tota aquesta part d'indústria.
I així ha definit l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, la transformació que el govern local planteja de la transformació del riu Ripoll. En total, 4 milions d'euros per un projecte que té reminiscències en alguns plans ja iniciats al consistori. I no deixem els números perquè Banc Sabadell ha guanyat el 2021 530 milions d'euros, sobretot impulsat per la seva filial britànica, TSB.
Néstor dins l'àrea, la deixa per Mugu.
I en el temps dels esports parlarem del traspàs del president d'honor del Mercantil, Joan Mortó, a l'edat de 75 anys. Al Club Blaugrana li retrau un homenatge pòstum el dia de l'estrena de les noves instal·lacions, però encara tindrem temps per repassar això.
Néstor dins l'àrea, la deixa per Mugu. Vinga, va, Mugu, segon pal! Gulas, 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 gulas!
Explicarem la ressaca del Centre d'Esports Sabadell, que hi va golejar 3-0 a l'Alcoyano, aprofitant-se de l'efectivitat de cara al gol.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Passen gairebé 3 minuts de les 7, amb la supervisió tècnica de Toni González, ens hi posem.
Els serveis.
I ho fem mirant a les carreteres que aquesta hora presenten retencions habituals, sobretot a la C33, al seu enllaç amb la C58, al seu pas per Barberà del Vallès. Hi ha circulació amb retencions, una circulació amb retencions que també es reprodueix a la B30, en aquest cas a Montcada i Reixac.
El temps.
Set graus de temperatura ara mateix a Sabadell, una temperatura gèlida i un grau per sota de la que teníem ahir a aquesta hora. Coneixem ara la previsió meteorològica de les pròximes hores i dies. Carme Farnell, Centre Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda, continuem parlant de molta estabilitat arreu del país i amb aquesta temperatura que en alguns sectors del litoral central ja està rondant entre els 15 i 16 graus. Cap a l'interior, però encara l'ambient és fred, sí que ha d'anar pujant aquesta temperatura durant aquestes immediates hores i de nou s'espera que la temperatura més alta pugui enfilar-se fins als 12 o 13 graus. De fet, s'espera que la temperatura màxima sigui molt similar a la d'ahir al migdia. De cara a la tarda mantindrem el temps asserenat a bona part del país, amb força domini del sol ara a primeres hores de la tarda, i sí que de nou al final del dia tornarà a refredar l'ambient i a més també es formaran alguns bancs de boira i també alguns intervals de núvols baixos. I de cara a demà a primera hora del matí tornarem a parlar de temperatures molt i molt baixes, a gelades considerables durant la resta de la jornada, però tornarem a tindre aquest canvi de temps i aquest canvi de temperatura, i és que de cara a demà al migdia tornarem a parlar d'un ambient més agradable. De fet, ben bé, fins diumenge parlarem d'un temps estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Una investigació del Museu d'Història i l'Arxiu Municipal ha permès identificar tres deportats sabadellencs més als camps nazis en els últims dos anys. Així ho ha donat a conèixer el tècnic de l'arxiu, Genís Viver, coincidint amb el Dia Internacional de Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Ho ha fet en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sobretot gràcies a la recerca que s'ha pogut dur a terme en els arxius alemanys d'Arlsen, que ara es troben en línia i que en aquests darrers dos anys s'han pogut analitzar profundament, veure la documentació i localitzar-ne referències de tres casos, que són el José García Campillo, el Pere Sabater Carbonell i el Josep Valldeperes Macià, que o bé per naixement o bé per residència, com us explicava anteriorment, tenien relació amb Sabadell en aquest període.
Amb ells ja són 63 els deportats durant l'Holocaust. Carai Madrid, bona tarda.
Bona tarda. D'aquests, només 23 van sobreviure, uns supervivents dels quals, encara ara, se'n sap ben poca cosa.
Del total de 23 supervivents, n'hi ha 10 dels quals pràcticament no en sabem res del que els hi va passar un cop alliberats. Ni on van anar a parar, molt probablement es van quedar a França, ni quan van morir, ni on van morir.
Els deportats sabadellencs eren homes que prèviament havien lluitat a la Guerra Civil al bàndol republicà. Després van ser exiliats. La meitat van anar al front per voluntat pròpia, mentre que la resta van ser cridats a files. La mitjana d'edat dels refugiats republicans era d'entre 30 i 40 anys i la majoria eren de classe treballadora.
I aquests 63 deportats sabadellencs han estat recordats pels seus familiars, entitats, institucions i ciutadania en general a l'acte de record de les víctimes de l'Holocaust que s'ha celebrat a Sabadell aquesta tarda. Ha començat a les 6 a la plaça Montserrat Roig i ha assistit en Pere Gallifa. Bona tarda, Pere.
Bona tarda. Unes 170 persones s'han reunit a la plaça Montserrat Roig per retre homenatge a les víctimes del nazisme, tant de Sabadell com d'arreu d'Europa. El president de l'Amical Mauthausen, Joan Manel Calvo, ha recordat que hi ha molta gent que ha estat culpable d'aquests crims, tant qui els va perpetrar com també qui va mirar cap a una altra banda. Alhora ha recordat que actualment s'estan sentint discursos semblants als que van permetre perpetrar una tragèdia com l'Holocaust, i que això està passant també aquí a casa nostra. Per aquest motiu ha reivindicat actes com aquest que serveixen per conèixer el passat i que han de servir per prevenir aquest tipus de discursos. Ha seguit l'acte un parlament de l'alcaldessa Marta Ferrés, qui ha fet una crida a no oblidar el que va passar a Europa entre els anys 40 i 45, quan, per exemple, es van deportar fins a 63 sabadellencs als camps nazis, 40 dels quals van acabar morint. Ferrés ha reivindicat valors de convivència i de tolerància per crear, per forjar una societat més lliure i, en definitiva, un món millor. Després dels parlaments, hi ha hagut l'encesa de 6 espelmes que són un record pels diferents col·lectius que van ser víctimes de l'odi nazi, tant els jueus com també gitanos, persones amb diversitat funcional del col·lectiu LGTBI, opositors polítics i també els nens i les nenes. L'acte ha clos amb un minut de silenci i amb la tradicional ofrena floral que aquest any, per cert, celebren els 20 anys d'aquest acte en record a les víctimes del nazisme. Un acte que ha acabat fa escassament un quart d'hora i que ha conduït la periodista de Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Gràcies, Pere. Tota la informació la podeu recuperar a la nostra pàgina web. I sobre les víctimes sabadellenques del nazisme, els alumnes de l'Institut Agustí Serra han estat investigant qui eren els deportats als camps nazis que poden veure en les llambordes Stolpersteine de la ciutat. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, la professora Marta Garriga ha explicat que els alumnes han estat entrevistant els familiars dels deportats.
Totes aquestes entrevistes, les entre l'alumnat la dita i es puja cada una d'aquestes històries en un mapa que arreu del món es pot consultar. I dues, doncs tenim un web, el web de l'Institut, doncs també pugem tot aquest projecte amb les històries, amb les biografies, amb imatges que a través de la col·laboració amb el museu doncs treballem.
Una activitat que s'emmarca en aquesta commemoració de les víctimes de l'Holocaust i que compleix un dels objectius que ha marcat el director de Memòria Democràtica. Es tracta del sabadellenc Toni Font, que considera que els actes de record també han de tenir un component de conscienciació.
No només commemorar i dignificar i i recordar i fer justícia a aquestes persones que van patir l'Holocaust, sinó perquè també que fem recerca, que fem ensenyament, que fem aprenentatge, que això ens serveixi per combatre aquells que encara estan negant o estan banalitzant tot el que va passar en aquells temps, no? Que d'aquesta manera podem combatre l'odi, l'antisemitisme, el racisme, la xenofòbia.
Memòria Democràtica ha organitzat actes de record arreu del territori. La institució depèn de la Conselleria de Justícia, en mans també de la sabadellenca Lourdes Ciuró.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 11 minuts de les 7 de la tarda. Mirem ara el riu. Fons europeus per reformar la llera del Ripoll. El govern del PSC i la regidora Marta Morell presenten una nova reforma del curs fluvial que ha de comparar amb processos d'urbanització a Barcelona Olímpica o al Parc Cincotró Alba. L'objectiu és que Europa hi doni el vistiplau amb els fons Next Generation. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell.
Volem que hi passin coses en l'àmbit productiu, per tant que hi hagi activitat productiva en el riu. I també pensem, doncs, que òbviament el riu, a part d'aquest element de natura, també hi poden passar coses en l'àmbit esportiu i en l'àmbit cultural de forma molt, molt clara.
Una transformació que passarà per modificar usos de les naus industrials i el sòl industrial, que ara ocupa 40 hectàrees i només se n'usa un 60%. Millorar camins i zones d'or, recuperar la séquia Monar, el patrimoni industrial públic i privat i també recuperar biodiversitat autòctona eliminant espècies invasores. Per Rosa Martínez, cap del Servei de Projectes i Ciutat, es tracta d'unes obres necessàries per la transformació de la zona.
La tercera fase és tornar a recuperar un espai que té una gran vàlua paisatgística, ecològica i de biodiversitat. Això ho hem pogut comprovar ara quan ens van confinar i vam sortir disparats a buscar natura i buscar espai públic, que àmbits com els del Ripoll van tenir un superús, no? Doncs perquè és un espai que té aquesta característica de que està en gran proximitat amb l'àmbit urbà i dona una prestació a la ciutadania en quant a espai natural d'alta qualitat.
Però ens posem en context. Aquesta reforma arriba després dels últims grans treballs el 2006 que van modificar el Pla General i el programa d'actuacions del Parc Ripoll 2025 aprovat el 2019 per al govern quadripartit però no executat. En general, les actuacions són similars, però hi ha algunes coses menys, com la construcció de dos ascensors a la zona del Taulí o la plaça de Sant Salvador a Covadonga. En canvi, l'actual projecte va més enllà en l'aspecte dels nous usos dins del Pla de Millora Urbana. Toni Serra, cap d'Urbanisme del Consistori, apunta com ha de ser aquesta transformació.
Que l'àmbit productiu del Ripoll esdevingui no només un àmbit industrial productiu més, no sigui un espai comparable a qualsevol altre polígon industrial, sinó que fruit de l'aprofitament i d'alguna forma l'optimització de tots aquests elements, aquestes components que estem explicant, no? El Ripoll com un espai natural, un espai d'interès de paisatge, un espai lúdic, etc., que li confereix un caràcter únic en aquest entorn.
Una altra diferència són els números. El pressupost per iniciar els projectes és de 4 milions, lluny dels 28 que es van preveure per les actuacions de l'etapa anterior.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Ens fixem ara en la pandèmia perquè no cessa. La supressió del passaport Covid ja està publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Avui és l'últim dia que cal presentar-lo a bars i restaurants, gimnasos o residències. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La mesura coincidirà amb l'aixecament de les restriccions a partir de divendres, exceptuant l'oci nocturn, on, a més, el Departament de Salut no descarta la utilització del passaport Covid en la reobertura. El president del Gremi de Restauració de Sabadell i la Comarca, Jordi Roca, valora positivament la supressió i ha recordat al programa El Cafè de la Ràdio les dificultats que ha suposat.
Aquell col·lapse informàtic que ens va deixar penjats. Llavors hi ha molta gent que es queda encallada a la nostra entrada perquè o ho té o no ho troba o no es descarrega o en aquell moment no es descarrega però el teu no ho llegeix. Hem tingut molts problemes i llavors tu treballes amb confiança del teu personal i dels teus clients. I és molt difícil dir-li a una persona que no et fies d'ella.
La supressió també ha estat assumida pels països escandinaus i Anglaterra, però, per exemple, el costat a Gal·les es manté vigent. També el demanen Andorra, Portugal, França, Bèlgica, Països Baixos, Txèquia i Eslovàquia. Altres països encara endureixen més el requisit i el certificat hi sumen una prova negativa, com en el cas d'Alemanya, Àustria o Luxemburg. D'altra banda, els ministres de la Unió Europea han acordat que el passaport Covid sigui suficient per poder viatjar entre estats membres i que els vacunats amb la pauta completa no hagin de portar un test negatiu ni fer quarantenes.
Obrim ara plana econòmica. I ho fem al Banc Sabadell perquè ha guanyat 530 milions d'euros durant el 2021, després que el 2020 el tanqués amb uns beneficis només de 2 milions. Amb tot, el BS avança un any als seus objectius de rentabilitat. Karen.
L'entitat ha acabat l'any amb una rendibilitat del 5%, només un punt per sota de l'objectiu fixat pel 2023. Amb tot, confia en poder-lo assolir aquest 2022. El conseller delegat del BS, César González Bueno, destaca les bones perspectives en un vídeo institucional.
De cara a 2022, soy optimista. El banco está ordenado y sabemos lo que tenemos que hacer. Por citar un ejemplo relevante, vamos a especializar en productos a 1.200 gestores comerciales en red. El entorno macroeconómico, aunque plantea incertidumbres, mejora. En suma, magnífico 2021 y buenas perspectivas para 2022.
Part del benefici s'explica pels bons resultats del TSB, que ha guanyat 130 milions de lliures, després que el 2020 en perdés 160 milions.
Gairebé 17 minuts per sobre de les 7 de la tarda, el Centre de Normalització Lingüística de Sabadell recupera 23 cursos presencials d'un total de 850 places per aprendre català. L'oferta, que inclou els nivells oral, inicial i bàsic, va dirigida a persones que acabin d'arribar a Catalunya o que fa poc que hi viuen i del nivell de suficiència. Jordi Deix, bona tarda.
Bona tarda, Aleix. Entre les 850 places també s'inclouen 15 cursos en línia. En aquest sentit, durant la pandèmia, tots els cursos es feien en aquesta modalitat i es requeria disposar d'unes eines i capacitats informàtiques que no tothom tenia. És per això que el centre va perdre gran volum de l'alumnat, tal com ho explica la directora del CNL, Elisabet Palomés, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
El que és cert és que nosaltres fa un parell d'anys que hi havia una part de població que havíem deixat desatesa, i això n'érem molt conscients, perquè els alumnes que han de venir a fer una classe presencial vam poder fer oferir l'any passat només els cursos inicials, que eren, em sembla que fèiem dos o tres cursos, i prou. I els cursos de nivells bàsics, que és on tenim l'oferta i la gran demanda, no ho vam poder oferir.
Actualment, l'objectiu és recuperar aquest alumnat que no va poder fer classes durant la pandèmia i un fet que ho podrà fer possible serà la represa de la presencialitat en els cursos. Palomés ha celebrat el retorn d'aquesta modalitat.
Nosaltres aquest any, el que fa al tema de la quantitat no ens ha interessat tant, perquè ens interessa més tornar a la presencialitat. Perquè nosaltres l'any passat, per totes les circumstàncies que tothom, tot sabem, vam haver de passar tota l'oferta que teníem formativa a cursos en línia, i per tant el nostre objectiu d'aquest any ha estat passar el major nombre de cursos a cursos presencials, que és el que hem aconseguit.
Per tal de fomentar l'ús del català, el Consorci ha engegat una campanya que consisteix a anar a comerços que no tenen el català com a llengua habitual i durant diferents dies ensenyen el que ells anomenen el català express, estructures més bàsiques de la llengua per entendre'l i parlar-lo.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Ens fixem ara en notícies, però en format més breu.
Avui també és notícia...
Retirada de passaport i llibertat provisional per al camioner que dilluns passat va causar un accident a l'alçada de Barberà del Vallès. La magistrada del jutjat d'instrucció 1 de Cerdanyola ha acordat mesures cautelars, la retirada del permís de conduir i compareixences puntuals en aquest jutjat. La causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent. I atenció, perquè la Generalitat activa l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres a 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Això vol dir que, a més de Sabadell, afectarà també indrets com de Badia al Vallès, Barberà, Castellbisbal, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sant Cugat, Sant Quirze i Santa Perpètua de Mogoda o Terrassa. I la Junta de Portaveus local aprova una moció de Ciutadans per commemorar el 30è aniversari de la mort del sabadellenc Antonio José Martos, víctima d'un atemptat d'ETA. La moció ha estat aprovada per la majoria amb els vots a favor del PSC, Esquerra, Junts per Sabadell i l'abstenció de la Crida. La formació taronja reclama que s'inclogui en les pròximes actualitzacions del Pla de Memòria Històrica perquè tots els ciutadans siguin coneixedors dels atemptats perpetrats a Sabadell. I un últim apunt, perquè demà comencen les jornades gastronòmiques de cuina de Casa Itòfona. Fins al 6 de febrer, el restaurant de Can Feu de Sabadell oferirà un menú degustació amb diversos plats.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres, aquí al peu del canó, en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Hola, som Sabadell Viatgera, una associació d'agències de viatges de Sabadell que neix sota el convenciment de que unides som més fortes. Som un referent a Catalunya, amb un ampli ventall de viatges i experiències, turisme responsable, sostenibilitat i bon servei. La nostra diversitat dona més alternatives i adaptem els viatges a les noves necessitats sanitàries. Per un 2022 ple de viatges amb Sabadell Viatgera. Informa't a sabadellviatgera.org.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
I ara fem una mirada fora de Sabadell i la comarca.
Fora de Sabadell i la comarca.
L'Agència Europea del Medicament autoritza la pastilla Paxlovid de Pfizer per tractar la Covid-19. L'EMA recomana el seu ús en adults que no requereixen oxigen, però que tinguin el risc de desenvolupar malaltia greu. Els estudis indiquen que el tractament amb aquest medicament va reduir significativament el risc d'hospitalització i de mort en pacients amb patologies prèvies que els feia vulnerables al coronavirus. I un altre punt, perquè Catalunya tanca el 21 amb 395.400 persones aturades entre octubre i a desembre. Això suposa una caiguda trimestral de 31.300 persones, un 7,32% respecte a l'any anterior. Ara obrim plana dels esports.
Esports.
I ho fem parlant de dol a l'esport sabadellenc amb la mort als 75 anys d'edat de Joan Murtró. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Aleix.
Aquesta matinada ens ha deixat el que era president d'honor i alma mater del Club Esportiu Mercantil.
Està considerat com el pare futbolístic de moltíssimes generacions i la seva figura sempre estarà vinculada a l'entitat blaugrana amb la qual va exercir com a jugador, entrenador, coordinador, directiu i fins i tot propietari del bar de l'antic Camp de Gràcia. Des de primera hora del matí, les xarxes socials s'han omplert de missatges de condol i personalitats ben conegudes en el món del futbol han volgut recordar la figura de Murtró. En rescatem un parell, els d'Òscar García Junyent i Moisés Hurtado.
Quan jo era ben petit, que vaig començar a jugar al Mercantil, llavors era l'entrenador del juvenil A, diguéssim, l'equip estrella del club, i després ha fet pràcticament de tot en el Mercantil, i tothom que hagi passat per allà segur que té un gran record com el que tinc jo.
Yo tuve la suerte de coincidir con él, pues no lo tuve como entrenador, estaba de director deportivo y bueno, era una persona de la que aprendías mucho, que te exigía, te daba disciplina, te daba cariño. Y luego, bueno, pues después de salir del Mercantil, pues de vez en cuando iba a visitarlo, ahí al bar, y entonces realmente es donde conocí un poco más a Joan. Teníamos conversaciones cuando él llevaba entonces el bar, y bueno, la verdad es que son de esas personas que te dejan huella, ¿no?
El 20 de febrer, coincidint amb la inauguració del nou terreny de joc de Raona Marinals, el Mercantil li anava a retre un sentit homenatge. Com ha explicat el president del club, Jordi Graner, ara es farà a títol pòstum.
Aprofitant el reconeixement que li fa l'Ajuntament i el club, doncs serà el gran dia, a més, per temes de Covid, en la qual hi haurà, es farà tot a l'aire lliure. És el gran moment d'una gran trobada per acomiadar ho mirava a les xarxes, la gent deia un mestre del futbol i un mestre de vida, un savi, fins i tot alguns deien un savi de vida, un savi del futbol.
L'enterrament, per la seva part, tindrà lloc aquest dissabte al migdia.
I I ens fixem al centre d'esports, que ha deixat enrere la preocupant sequera de gols que l'ha enfonsat a la classificació. La millor prova, l'exercici de punteria d'ahir en el triomf a casa 3-0 sobre l'Alcoyano.
No va ser el dia que els arrequinats van practicar un futbol més brillant, però sí que es van mostrar més que efectius. De fet, Néstor Querol es va topar dos cops amb la fusta, però l'encert que li va faltar al castellonenc sí que el van tenir abans del descans. I per posar la victòria en safata, Jacobo González i el protagonista de la nit, Teo Quintero.
Per mi ha sigut el dia ideal. O sigui, portava molt de temps treballant perquè arribés aquest moment, perquè em donessin l'oportunitat de ser titular i de demostrar el que valc, i bueno, jo crec que millor impossible, o sigui, per la victòria, pel gol, per tot.
El central d'origen veneçolà tot just havia jugat uns pocs minuts en Lliga fins ara i, en canvi, es va estrenar com a titular i ho va fer de la millor manera. Ja a les acaballes, Muguruza va rubricar el 3-0 final. En els últims dos partits disputats a la nova Creu Alta, el centre d'esports ha marcat 6 gols, un més que en els 7 compromisos previs a casa aquesta temporada. I amb els 10 punts sumats dels últims 12, l'equip arlequinat és a 2 punts de la permanència, amb 2 jornades pendents per recuperar.
I avui dijous, alguns dels principals equips de la ciutat recuperen partits ajornats. Per exemple, en futbol, el Can Rull Rómulo Tronchoni es posa al dia al grup 4 de segona catalana.
Els de la zona oest reben a les 9 del vespre el Ripollet en un partit que, en cas de guanyar, podria enfilar fins al 5è lloc, els de José García Numoski, i enganxar-se al tren capdavanter. El rival, per la seva part, no passa pel millor moment entre mals resultats i ajornaments i és 8è classificat. Ahir, per cert, qui recuperava partit era el Tibidabo Torre-Romeu en una nit per oblidar. Els blanquivermells van caure al camp del Cué Sallent per 4-3, deixant-se remuntar un 1-3 i s'han complicat la vida.
I en rugby s'havia de jugar el duel entre el Químic i el Sabadell Rugby Club, però s'ha hagut de jornar de nou.
S'havia de recuperar un enfrontament que ja es va haver de posposar abans de Nadal per la Covid i nous casos positius obligaran a endarrerir-lo encara més. No hi haurà afectacions a la competició de cara al cap de setmana, ja que la Divisió d'Honor Catalana s'atura.
I en plat fort del tindrem el carrer Bocaccio amb l'enfrontament de Primera Nacional d'handbol entre l'Oar Gràcia i el Sant Cugat, dos equips que lluiten per la segona plaça, l'última que dona dret a disputar les fases d'ascens.
L'Oar Gràcia és tercer i si guanya empatarà punts amb el segon, el Granollers B, i l'averaix particular és molt favorable. Però el rival, el conjunt santcugatenc, és un lloc i un punt per sota dels verd i blancs amb dues jornades pendents. Malgrat tot, el pivot Guillem Correro prefereix treure ferro a l'assumpte.
Sí que és veritat que és un partit que, mirant la classificació, té una rellevància important, però al final ens prenem tots els partits com a importants i no tampoc volem donar-li masses expectacions prèvies abans d'un partit, perquè al final els dos punts són sempre importants, juguis contra qui juguis, i anem a tots els partits a guanyar a tope.
Un Guillem Correro que retrobarà amb antics companys, ja que l'any passat jugava a les files del Sant Cugat i, per contra, ara defensen la samarreta rival vells coneguts del carrer Bocaccio, com Jordi Sancho, Aniol Picola i Sergi Laliga.
Sempre és divertit jugar un partit contra excompanys, vulguis o no. Té un punt més de punt així d'intensitat, bueno, un punt diferent que sempre és divertit, però bueno, és això, que serà un grandíssim partit, de ben segur.
El xiulet inicial d'aquest Oar Gràcia Sant Cugat de Primera Nacional a 8:45 del vespre.
I abans de marxar fem un últim apunt, no deixem l'handbol. L'europeu d'Hongria i Eslovàquia arriba a l'hora de la veritat per a dos ex-Oar Gràcia, com són els sabadellencs Aleix Gómez i Ian Terrafeta.
La selecció espanyola disputa demà a les 6 de la tarda a Budapest la semifinal del torneig davant Dinamarca, és a dir, que s'enfrontaran la guanyadora dels dos últims europeus, Espanya, i la campiona dels dos darrers mundials. A continuació, demà a 8:45, tindrà lloc l'altre semi entre França i Suècia. Per diumenge quedaran el partit pel tercer quart lloc i la gran final.
Gràcies, Sergi.
A tu, Aleix.
I marxem. Això és tot el que ha donat de si aquest Notícies Vespre del 27 de gener de 2022 a l'antena de Ràdio Sabadell. Deixem amb el Mones Digital, després el Parlem d'Òpera i al final a la nit el Llanterna Màgica. Vosaltres podeu seguir informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web de radiosabadell.fm. Nosaltres ho deixem aquí. Fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.